S'acaba de saber que, bueno, s'ha publicat ja al DOC la pròrroga del toc de queda fins al proper 23 de novembre. El toc de queda, ja saps que és que està prohibit circular entre les 22 hores i les 6. Les 22 hores són les 10 de la nit i les 6 del matí de dilluns a diumenge, tots els dies de la setmana. Doncs prorrogat fins al proper 23 de novembre. Va entrar en vigor el passat 25 d'octubre. Però és que, a més, el Departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant de la Covid-19, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol. Això és el confinament dels caps de setmana, els confinaments municipals, el confinament de tota la comunitat autònoma. Què ha propiciat tot això? Doncs que en 12 dies s'ha multat per un valor d'un milió d'euros. El toc de queda. El toc de queda, que va entrar en vigor el 25 d'octubre. No es va començar a multar fins a l'endemà. Des d'aleshores i fins divendres passat, els Mossos havien interposat unes 2.000 denúncies per saltar-se-la. Al seu torn, el primer cap de setmana de confinament perimetral van aixecar 1.200 actes més i suposa un milió d'euros en multes. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem nova setmana, 9 de novembre del 2020, dilluns avui, són les 12:21 minuts. Estàs sintonitzant la cadena COPE, però feta des de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, o des de qualsevol punt del món, si tens internet, perquè et pots connectar a la web cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i allí tries l'emissora de Lleida, o si et descarregues o ja la tens a l'aplicació, que és gratuïta al teu telèfon mòbil, també te'n vas a l'emissió en directe, tries l'emissora de Lleida i allí ens escoltes des de qualsevol punt del món. Això és ràdio feta des de Lleida amb gent de Lleida. Bé, comencem aquesta nova setmana. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ha plogut i de valent aquest cap de setmana, i ens havia avisat l'Armando Álvarez. Bona pluja el dissabte al matí. També, tot seguit, també la repassarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem la connexió amb la doctora Torrejón des del Centre Mèdic Estètic Estarbene. I posarem somriures a les cares de la gent. Que bona falta que ens fa amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, parlem d'esports a la nostra tertúlia, on posem sobre la taula tots els resultats de cap de setmana. No s'han pogut jugar tots els partits, alguns, tot el que és que depèn de la Federació Catalana està aturat, però dels altres, tots els que tenen algun positiu tampoc s'han pogut jugar. Un dia o altre s'hauran de recuperar. En fi, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, a partir de 2:15, en parlem a fons. En fi, hores d'ara, 11 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ha plogut molt el cap de setmana, però quan és molt? Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quan és molt? Quan ha plogut aquest cap de setmana?
Bueno, més que lo del dissabte, és que el dissabte va ser el cinquè dia consecutiu que va ploure.
Sí.
Fins i tot a zones tan seques com la plana de Lleida.
Sí, sí.
Tot i que el dissabte van caure 24 litres a la ciutat de Lleida, amb certa intensitat, al voltant de les 10 del matí de dissabte, la suma de los 5 dies del 3 al 7 de novembre ens dona 68. I si sumem tot l'episodi de pluies de 5 dies consecutius, pues el 68 de Lleida poden anar al 78 de la Granadella, el 97 d'Espot, al 102 de Port del Comte, 86 a Camarasa, 75 a Vilanova. Són xifres molt altes, que superen els 50 litres fins al 100 en el total dels 5 dies. Això ha afegit una humitat tremenda al sol, al terra, i a la que ve una setmana com es ve de tranquil·litat atmosfèrica, què vol dir? Pues molta humitat anticicló, vol dir boires.
I boires, efectivament.
Boires tots els dies d'aquesta setmana, més o menys persistents, sobretot a les zones baixes, valls, planes, i algunes encara es poden esvair, com avui mateix s'han esvaït aquí a Lleida Ciutat al voltant de les 10 del matí, i altres dies potser no esvaixen o es tornen boires altes. És a dir, tenim per davant gairebé tot el mes, que a la que ens... I sembla que el mes, de moment, a partir d'ara, tenim molts dies fins i tot més d'una setmana d'altes pressions, pues seran boires a les valls i planes, i algunes aniran esvaint i altres no. Núvols i clarianes al Pirineu, però més sol quan més amunt, per damunt de 700 metres d'alçada, diria el sol, o la boira ja quedaria per sota. I clar, les temperatures, pues no baixaran molt de nit, però no pujaran gaire de dia si clar, no fa sol. Clar. I aquesta és la perspectiva que tenim. A dia d'avui sembla que duraria fins al dia 25, perquè no es veu més lluny.
Caram.
Però de moment aquesta setmana, pues n'hi ha una tranquil·litat atmosfèrica que amb la humitat que tenim i en aquest poc moviment, poc vent, pues farà que les boires es formen, sobretot a la vall del Segre, d'alguna vall.
Armando, poca diferència tèrmica entre dia i nit, ens dius?
Sí.
Però, no però glaçades bueno, no se n'esperen?
Dependrà del sol, que faci, de les hores de sol.
Però glaçades no se n'esperen encara?
No. I menys amb boira, no. No ve una temporada de glaçades, però sí que les temperatures màximes poden quedar sempre per sota del 20, 15, entre 15 i 20, si llueix el sol.
Bueno, tranquils que...
Per les centrals del dia, i per sota de 15, i més sota encara, si la boira no s'aixeca. A dia d'avui, com ja s'ha aixecat en força indrets, doncs mira, passarem clar, al 17.
Dic tranquils perquè es preveu que el temps no canviarà, però tranquil perquè tal com està l'any, Armando, ja veuràs com acabarem tenint feina. Alguna cosa passarà. Armando Álvarez, pues com sempre, un plaer. Fins demà.
Bona tarda. Adéu.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Ahir diumenge un vehicle va atropellar un infant de 6 anys a Lleida. Els fets van passar a la cruïlla, en una cruïlla de l'avinguda Pius 12. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a 6:45 del vespre i s'hi van desplaçar fins a aquest punt amb 3 dotacions. Afortunadament van traslladar el nen a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova en estat menys greu. La plataforma Fruita amb Justícia Social denuncia que la paeria de Lleida ha tancat aquest passat dissabte al matí el pavelló 4 de Fira de Lleida als Camps Elisis sense tenir en compte la pluja i deixant a l'intempèrie sense poder refugiar-se a la 50ena de persones que han passat la nit a l'interior d'aquest recinte en el marc del Pla Iglú. Critiquen que, malgrat la pluja, el servei d'allotjament nocturn per a persones vulnerables ha tornat a tancar les portes a les 8 del matí i fins a les 9 del vespre sense oferir una alternativa als usuaris que ja de per si es troben en situació de vulnerabilitat. La plataforma també insisteix que la Guàrdia Urbana continua assetjant les persones sense sostre que estan als Camps Elisis. I els comerciants de Lleida preveuen una campanya de Nadal amb menys vendes i sense contractacions temporals de personal. El sector demana a la ciutadania que doni suport al comerç local per evitar el tancament de més botigues. És el cas del president de la Federació d'Associacions de Comerciants de l'Eix Comercial de Lleida, Llorenç González, que així tot confia que la situació de la pandèmia millorarà i que la campanya de Nadal permetrà donar una mica d'aire als pulmons dels comerços.
Esperem que aquestes restriccions, que a partir d'avui s'han allargat 15 dies més, ens servisqui per baixar tots els nivells sota mínims i que puguem tindre un mes de desembre, que seria la campanya, entre cometes, més forta de tot l'any, d'aquest any, que per lo menos el que sigui el comerç donés una mica d'aire als pulmons per poder subsistir i els que estan a punt de tancar pues, que poguessin continuar l'any que ve.
Per la seva part, la presidenta de la FECOM, Maria Rosa Eritja, assegura que aquesta campanya de Nadal no es faran contractes nous de treball, però diu que sí permetrà treure treballadors del ERTO.
Si tot funciona com diuen, que en principi ara això és una mica més de tancament per poder sortir un pelet més per Nadal, és que el que no hi haurà són contractes nous de treball. Continuarà ben la gent que hi ha ara al comerç treballant. O sigui, mantindrem, farem possible que no hi hagi més augment de l'ERTO en aquest moment, sinó que esperin per Nadal per poder torejar aquests 20 dies o més i mig, un mes que necessitem.
Déu-n'hi-do, i aquesta és la situació que ens hem de contentar, entre cometes, en no seguir augmentant les persones que s'envien a l'ERTO. Aquesta és la radiografia del comerç de proximitat que en tenim i de molt valuós a la ciutat de Lleida, que d'una manera o altra l'hem de cuidar. Evidentment cadascú, perquè això és fàcil de dir-ho, però després cadascú se sap doncs, la seva situació, només faltaria. Les mesures decretades pel govern la setmana passada per fer front a la Covid-19 han frenat en sec l'activitat cultural. De fet, només arxius, museus, sales d'exposició i galeries d'art poden continuar rebent públic, encara que amb un aforament del 30%. Això, sumat a les restriccions de mobilitat, fa que els museus de Lleida siguin l'única opció cultural que tenen els veïns de la ciutat en cap de setmana. Davant d'això, el Museu de Lleida i el Museu d'Art Jaume Morera, dos dels principals equips lleidatans, equipaments lleidatans, s'han reafirmat com a espais segurs i necessaris per donar suport a la societat, especialment en situacions complexes com l'actual. Les restriccions, però, han fet baixar encara més el nombre de visitants als dos museus. Recordo també que tenim a la disposició el Caixa Fòrum, ens ho va explicar la Maribel Tos, la seva directora, el divendres aquí a Cope Lleida, a l'Espai Groc. I la Marea Blanca de Ponent i Pirineus ha alertat de les aglomeracions de pacients, acompanyants i treballadors que hi ha diàriament als vestíbuls d'entrada als centres hospitalaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida. La plataforma diu que aquesta situació contravé totalment les mesures de protecció contra l'epidèmia i facilita el risc de contagi i avisa que l'arribada de les baixes temperatures pot agreujar-ho encara més, ja que de moment encara hi ha molts acompanyants que s'esperen a l'exterior dels centres. Per aquest motiu, Marea Blanca exigeix al Departament de Salut que habiliti accessos o llocs d'espera on es compleixin les mesures de seguretat. I és que després de tants mesos dient que hem de mantenir a la gent la distància física, que portar la mascareta i el tema de la higiene, i sobretot que els llocs tancats es ventilin de manera continuada, que a les portes d'un hospital passi aquestes coses al mes de novembre, doncs no deixa de ser vergonyós. I reforça la idea de que anem improvisant, que el Departament de Salut encara no se n'hagi adonat en ple mes de novembre i que Marea Blanca sigui qui digui, escolteu, mira que està passant això, que és una vergonya, i el Departament d'aquí uns dies es pronunciï, doncs, per pena de tots plegats, no deixa de reforçar aquesta idea de anem improvisant sobre la marxa. I això és una pena, perquè ja, mira, el tema econòmic i laboral és prou penós i prou important, però al final no deixa de ser secundari davant dels problemes de salut, que aquest sí que és el principal problema. Les UCIs cada cop estan més plenes, cada cop hi ha més ingressats i mor gent, segueix morint gent de Covid-19. I aquest és un tema que potser ens hi hem acostumat perquè cada dia donem les xifres i cada dia en parlem cada dia, i des del mes de març potser hem acabat ja agafant una mica de tolerància a la informació del coronavirus, de la Covid-19. Però no deixem de perdre de vista, i això canvia, quan tens un positiu a prop, al cercle familiar, doncs, llavors és quan canvia, és com els accidents de trànsit, ens ho diuen, ens repeteixen, escolta, no toquis el mòbil quan condueixis, i atent a la carretera, però fins que no tens aquell ensurt, i afortunadament que es quedi en un ensurt, no tornes a agafar consciència. És una pena, però l'ésser humà som així. Doncs això és exactament el mateix. Fins que no tenim algú proper que s'infecte o l'han d'ingressar, llavors és quan comencem a veure-li les orelles al llop i comencem a dir, escolta, que s'ha de seguir escrupolosament totes les normes de seguretat. Doncs ho hem de fer sempre, tots. De fet, ha començat ja avui dilluns el muntatge dels mòduls industrialitzats del nou edifici de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que ja sabeu que es destinarà de moment exclusivament a la Covid-19. Avui es traslladen els 6 primers blocs d'un total de 60. Són blocs industrialitzats que es munten, que arriben i que es munten directament, i que tot fa indicar que a final d'any o a principis del 2021, o molt tardà, entrarà en funcionament aquesta nova edificació al costat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Quines són les xifres que tenim actualment? Doncs no són bones, la veritat. I és que el nombre total de morts de Covid-19 a la província de Lleida comunicat avui dilluns pel Departament de Salut de la Generalitat és de 410 defuncions, el que representa 19 més que en el balanç anterior. 17 al Pla de Lleida, nous morts, i 2 al Pirineu. Això no vol dir que han passat aquestes darreres 24 hores, sinó que és una regularització dels darrers dies. Però, com deia abans, això indica que segueix morint gent. De fet, al conjunt espanyol són més de 100 persones cada dia. Cada dia, cada dia. 100, més de 100. A la demarcació de Lleida hem de sumar 145 nous positius en les darreres 24 hores. 119 al Pla i 26 a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. I això vol dir que ja superem els 20.000 contagis des de l'inici de la pandèmia, amb un total de 20.132. Pel que fa al risc de rebrot i a la velocitat de transmissió del virus, que ja sabeu que són dues xifres que ens ajuden a veure la tendència, doncs hem de dir que el Pla de Lleida ha baixat 29 punts fins als 642, això l'índex de rebrot, i ha baixat una centèsima la velocitat, que havia pujat per sobre de 1 aquest passat dissabte, i ara està a 1,01. És una xifra pràcticament 1, però és que el nostre objectiu no és l'1, sinó és el 0, o el més proper al 0. Per tant, s'ha de seguir lluitant, s'ha de seguir fent les coses ben fetes, distància física, mascareta i tot el tema de la higiene. Al Pirineu, a l'Alt Pirineu i Aran, els índexs han pujat i l'índex de rebrot ha pujat fins als 548 punts, 56 més, i la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat 12 centèsimes fins al 1,14. A tot Catalunya, quina és la situació? Doncs que el risc de rebrot és de 670 punts i la velocitat de propagació del virus és de 0,92. 0,92 per sota de l'1 és el primer objectiu, el segon és acostar-se al màxim al 0 absolut. Pel que fa a Lleida Ciutat, el risc de rebrot es troba amb 585 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,00. És el primer objectiu, arribar a l'1. O sigui que almenys la tendència vol dir que no pujarà. Ara, el segon objectiu és baixar-lo. Baixar-lo i acostar-lo al màxim al 0. En fi, canviant de tema, obrim la plana política. Félix Larrosa ha estat reelegit primer secretari de l'agrupació local del PSC a Lleida. Per als propers 4 anys ha estat a l'assemblea que la formació va celebrar aquest passat divendres a la tarda via telemàtica i on la candidatura de l'exalcalde socialista ha estat l'única que s'ha presentat al càrrec. L'ADO Costers del Segre recull 15,7 milions de quilos de raïm, un 30% menys de l'habitual pel míldiu. Destaca l'alta qualitat del raïm malgrat l'afectació d'aquest fong, que ha estat desigual en les diferents subzones. I el president de Renfe obre la porta perquè l'AVE Low Cost pari a Girona, Lleida, Tarragona i Figueres. Taboas diu que li agradaria que es posés en marxa a principis de l'any vinent, però que la situació de la Covid-19 fa que hores d'ara no s'hi pugui posar un dia concret. I un estudi revela que el canvi global afavoreix, el canvi global de meteorologia, el canvi climàtic global afavoreix els grans incendis forestals com els de Califòrnia. Investigadors del CTFC i de la UDL conclouen que el canvi climàtic o el canvi d'usos del territori juguen un paper clau, una cosa que amb el sentit comú ja sabíem, però que ara, si és que necessitaves un estudi per tenir-ho clar, ho tens més clar que mai. Fem una pausa i marxem cap al Centre d'Estètica Mèdica Starbene.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Bala Ràdio, en Cercle B26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El Fort de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
una setmana més anem a fer aquesta connexió amb Star Bene, el centre mèdic estètic, que el trobes al telèfon 93 414 3631, 93 414 3631. Allí t'espera la doctora Torrejón, que cada dilluns també està amb nosaltres aquí a Cope Lleida. Doctora Torrejón, què tal? Buenos días.
Buenos días, Ricard.
Oye, hoy estaba pensando, estaba preparando esta mañana el programa de hoy y pensaba, uh-huh. Bueno, otro lunes más, otra semana uh-huh. más. Sí. No es que uno esté decaído, pero no, es casi como que hemos entrado en el día de la marmota. Cada semana es lo mismo y ya llevamos mucho sí. tiempo. Sí, no sé si al final eso pasa factura, ¿eh?
Pasa factura y te diré, está pasando factura, ¿no? Esto es un poco vivir como si dijéramos desesperanza, ¿no? Esto sí. que tú dices, un lunes y otra semana más. Hablando sobre todo de cara a la situación que nos afecta, ¿no? Que es esta situación del COVID y que uno dice, jolín, otra semana igual que la pasada claro. y probablemente la siguiente vaya a ser igual, ¿no? Es decir, que la mayor parte de las personas, o muchas personas, si me permites decirlo, están viviendo la situación mal, unas con mayor intensidad que otras, evidentemente, ¿no? Pero la están viviendo con angustia, la están viviendo con tristeza y sobre todo la están viviendo con desesperanza, ¿no? Porque cuando todos nosotros tenemos un problema, pero sabemos que ese problema tiene una duración determinada, ¿no? Sí. Y sabemos que más o menos a corto a medio plazo aquello va a cambiar, pues bueno, nos asiste la esperanza, ¿vale? Pero cuando eso no sucede, pues nos llega la desesperanza, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es decir, no vamos a salir de esta, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que desde todos los focos, en el caso nuestro como personal sanitario, en el caso vuestro como medio de comunicación, yo creo que es muy importante poder transmitir a las personas esa ilusión a corto y a medio plazo, ¿no? Es decir, hay situaciones que no dependen de nosotros, como es esta del COVID, que mucho depende en el sentido del contagio, ¿no? Pero digamos que la situación esté ahí, no depende al 100% de nosotros,
claro,
¿no?
Claro.
Pero sin embargo hay otras muchas que sí están en nuestra mano, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Mantener nuestros niveles de salud, poder tener un hobby, poder distraernos, poder buscar...
Estaba pensando, doctora, que es un buen momento para ponernos objetivos, porque...
Evidentemente.
Así es algo diferente, ¿no?
Exacto, es decir, el ponernos objetivos nos puede dar esa ilusión a corto y medio plazo, objetivos que sean reales, que sean posibles, que sean fácilmente alcanzables, porque si digo quiero que me toque claro. el euromillón, pues bueno, no debe ser un objetivo, una ilusión, pero me parece a mí que va a ser difícil, ¿no?
No.
Se cumpla. Y esto si lo llevamos, por ejemplo, al terreno en el que yo insisto muchísimo, porque influye en todos los niveles de salud, tanto la salud física como la salud física, la física y la psíquica, como es el sobrepeso, pues bueno, podemos tener ese objetivo. Es decir, sí. si una persona en mucho tiempo que ya está luchando con el tema del sobrepeso, puede decir, oye, mira, de una vez por todas me voy a poner y me voy a quitar este problema de encima. Si no es sobrepeso y es obesidad, pues todavía con más razón para salir de esta situación. Es decir, tomar una decisión que sea una decisión positiva, que sea una decisión que nos permita ver un resultado a cortísimo plazo. Nuestros pacientes ven resultados desde la primera semana y lo vas viendo una semana tras otra, con lo cual la motivación y el estímulo positivo son muy importantes. Y esto nos puede dar, como tú muy bien decías anteriormente, esa puntillita, ese objetivo, ese estímulo, esa ilusión para decir, oye, mira, que esta semana, vale, sí, está la situación como está, pero mira, yo de aquello que quería he conseguido ya esto, ¿no? Me empecé con 15 kilos y ya llevo perdido 3, y ahora vamos a por el cuarto kilo, ¿no? O voy porque me he hecho un puzzle, si la gente se puede distraer con un puzzle, y ya tengo hecho la cuarta parte del puzzle. Es decir, busquemos objetivos a corto plazo. Si esos objetivos van en dirección a la salud, mucho mejor, porque sabemos plenamente que cuanto mejor está nuestra salud, las posibilidades de complicaciones del COVID son menores, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos aquí, ofrecemos resultados diferentes, ofrecemos un procedimiento diferente, porque nuestro objetivo no es solamente la pérdida, Ricardo, es también que esos kilos que se pierdan duren muy a
claro,
largo plazo.
Claro,
y esto
claro.
lo conseguimos.
Eso ¿vale? es básico, ¿eh? Estaba pensando, doctora, que además, normalmente la gente que te planteas perder peso, pues ahora en sí. noviembre dices, bueno, ahora ya no, porque viene Navidad y ya empezaré sí. después, en enero cuesta y en febrero, marzo, que empiezas a ver que viene el buen tiempo, empiezas sí. corriendo. Bueno, es una buena ocasión este año para empezar ya.
Es el mejor momento, y tengo que añadir más, el mejor momento es cualquier momento, porque todas aquellas personas, y lo comentamos en algún programa, que posponen el momento de empezar la pérdida de peso, significa que no lo van a conseguir, sobre todo a largo plazo, claro, de manera duradera en el tiempo, porque obstáculos siempre hay y sí, lo que tenemos que hacer es aprender a superarlo. Entonces, si yo tengo que perder peso, me da igual que venga el Puente de la Inmaculada o que vengan las Navidades. Me pongo en marcha ya, porque cuanto antes empiece, antes acabo.
Que sí, que sí. Oye, que queréis más información, yo os doy el teléfono 93-414-3631, que seguro que ya te lo sabéis. Si no, te lo repito, 93-414-3631. Es el Centro Médico Estético Star Bene. Ahí está la doctora Torrejón con todo su equipo, que te atenderá personalmente. La primera llamada y la primera consulta es totalmente gratuita, y la gracia de todo esto es que al final te van a hacer un te van a proponer medidas a tu medida, venga, nunca mejor dicho, a tu medida, a tu situación, totalmente personalizado. 93-414-36-31. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, buena semana.
Un abrazo, gracias.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids. Primera semifinal, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Carrefour y Carrefour.es tenemos más de 4.000 productos de marca Carrefour con los mejores precios para todas las familias. Por eso tienes hasta el 18 de noviembre el segundo pack de 12 yogures líquido natural fresa Carrefour Classic a solo 87 céntimos. Combínalos como quieras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que els dilluns ja saps que posem somriures a les cares de la gent, com sempre ho fem amb el Joel Carnicer, que per cert, jo no ho sé, perquè això els professors ho estan notant. A veure com té el tema de l'afonia. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ui, mare de Déu, com anem?
Mare de Déu, ja estem encara al novembre. Estem pues encara al novembre.
Si és dilluns, però com has de cridar els alumnes així, si no pots?
No, és que al final ja... No, ara el que tinc és... Això està molt bé, és una tàctica que he fet ara, i és he ensinistrat alguns alumnes perquè cridin ells per mi. O sigui, jo em quedo callat i llavors tinc alumnes que fan «Calleu, però voleu callar!» I és la manera, saps?
Escolta, és allò, el silenci del mestre, que funciona al final. Primer costa, però sí, Després funciona, ja.
Sí, no, funciona molt bé. I ja, sobretot ja quan tens això, quan ja els tens ensinistrats a dos o tres, que estan intel·ligentment repartits per l'aula, perquè un està a davant i els altres dos... És com un altaveu d'aquests intel·ligents, no? Un està a davant i els altres dos al fondo i van cridant amb estèreo, saps? Calleu,
ja? Bueno, ja està bé. Molt bé, Joel, comencem setmana, ja saps que... Bueno, i a més, des del mes de març, aquestes setmanes estranyes, sembla el dia de la marmota, perquè cada setmana seguim amb el mateix, amb el coronavirus i amb
tota
la
història. És molt pesat, això, ja. És molt pesat.
La veritat és que sí. Per tant, més raó que mai que per riure una estoneta. Joel, que se segueixen
produint notícies d'aquestes estranyes al món.
Sí, ja ho saps que sí. Ja ho saps. Vull dir, una notícia espectacular amb això de les eleccions dels Estats Units, que també és una soberana xorrada que estiguem seguint això. Vull dir, jo també ja tenia ganes de votar, perquè no pot ser que facin especial. Dir, jo no m'imagino allà els Estats Units fent ben, especial eleccions Catalunya 2021. Vinga,
no,
gràfic.
No, ni Espanya, res.
Dir, me fa una vergonya aliena quan es fan aquests especials i surten els corresponsals parlant. No, és que l'estat d'Idaho és el que decideix. Vinga, tio, pira't ja.
No, a més, claro, per la manera i pel gran que és Estats Units, ja saben dels altres anys que els resultats es demoren dies. Per tant, home, a veure, si voleu muntem un especial el dia que se sàpigui ja, doncs vale, vinga, parlem-ne.
Però ho trobo tan ridícul.
Però és veritat, hem fet seguiment d'estats que jo no sabia ni exactament on estaven.
Sí, sí,
què s'ha votat en el estadio de Pennsylvania? Jo què sé.
Sí, però ho trobo tan ridícul, això, de que es faci tan bombo a això. Però, bueno,
sí.
En fi, és el que tenim. Vull dir, per això tenim aquest espai, Ricard, perquè passen coses molt absurdes.
L'altre dia em van enviar, que no sé si ho tens tu per aquí apuntat, ja saps que Google controla les paraules que es busquen,
sí.
I fa rànquings, no?, del que s'ha buscat més. Bueno, pues fa 4 anys, quan va guanyar el Donald Trump, les paraules que més es van buscar a tot el món, just quan es va saber que havia guanyat, va ser refugio nuclear.
No està mal.
Vale?
Bueno,
menys
vale.
Espanya. Saps quines es van buscar? A Espanya van ser 3.
Vinga, tetes?
No, Melania Trump desnuda. O sigui...
Això
és veritat, ho ha publicat Google, eh? O sigui, mentre a la resta del món buscaven refugi nuclear, aquí Melania Trump desnuda, ja està. O sigui que la vida són 2 dies, home, no?
Sí, no cal, ja està. Millor això que no viure en un refugi nuclear sense veure les copes d'aquesta dona. Fantàstic.
Bueno, va, què m'expliques, va?
A veure, què t'explico? Pues mira, t'explico unes notícies que, evidentment, totes han sortit de per aquí, però, vull dir, aquesta és del 324, però és dels Estats Units, per això ha venit tot això, no?
Ah.
Diu, me fa molta gràcia la... Només és el titular, en general, perquè ara ho veureu, no? Diu, el titular és Marjorie Taylor Greene, primera conspiracionista del QAnon al Congrés dels Estats Units. I dius, bueno, això no té res d'especial, no? Vale. Però llavors, en la nota de peu de baix, diu... Això ara aquí és on es complica. La congressista republicana per Georgia defensa Trump, obro cometes, en la guerra secreta contra una secta mundial formada per pedòfils satanistes. Tanco cometes. Vale? O sigui, si tu buscaves una pel·lícula d'acció, aquesta senyora la té al cap i la té llesta per distribuir-la,
bueno.
Perquè ojo el munt d'elements que ha ficat allí.
Sí, sí, sí.
Ha ficat tots els elements que ha pogut tenir. Guerra secreta contra una secta mundial formada per pedòfils, i si no en tens prou amb els pedòfils, a més són satanistes.
Sí, sí, no, escolta, aquí... que rebuscat, per això.
Sí, sí, sí. I m'ha semblat una passada.
Quan estàs avorrit, Joel, doncs vinga.
T'has d'inventar conspiracions
sí.
I contra guerres mundials, contra pedòfils satans.
Com més rebuscades, més creïbles al final.
Exacte, més real. Sí, sí, exacte. Si lo digo es que és real.
Sí.
Bueno, en fi, més coses. Aquesta notícia és la notícia anecdòtica de la setmana, perquè jo crec que no... A la vida hi ha casualitats, però això ja és massa.
Vale.
O sigui, això ja és massa. La notícia diu, un comboi de metro se salva de caure al buit gràcies a una escultura de cua de balena.
Carai.
Vale? Vull dir, això és... Vale, en principi, doncs mira, bé, tu veus la foto i veus que el metro aquest, que el vagó de metro, no cau per com si fos una pel·lícula de pedòfils satanistes mundials.
Sí, igual.
No? Vull dir, no cau per
Però què hi havia? Un forat a la via o què?
Sí, vull dir, es va descarrilar, però hi havia una escultura d'una cua de balena.
Ah, ara, val.
I es queda allí, no? Però ara ve lo millor de com s'anomena l'estructura, o sigui, aquesta escultura,
a
vale?
Veure.
Vull dir, l'arquitecte aquest, el tal Martin Struix, va fer aquesta escultura anomenada Salvat per la cua d'una balena. Vale? O sigui, quan la va acabar li va ficar el nom de Salvat per la cua d'una balena.
Està amortitzat, vull dir, ja, el nom.
Vull dir, ho trobo ho trobo sensacional perquè en cas que no hi hagués hagut aquesta escultura, el vagó del metro hagués caigut a una alçada de ni més ni menys de 10 metres.
Caram.
Vale? O sigui que
per
realment...
Per fer-se mal.
Sí, déu-n'hi-do. Vull dir, bueno, el bo és que només hi havia el conductor, que possiblement m'ha begut, perquè si no, no ho acabo d'entendre. No, no, això ja es collarà la meva, eh?
Ah.
Però...
no és el bueno, subtítol, eh? No.
No. Però bueno, en fi, com a anècdota tenim aquesta. Vale. Seguim-nos per a bingo. Aquesta, si ja hem trobat la notícia més curiosa, si més no, ara anem a trobar la més surrealista, tot i que ja hem dit aquella de la senyora pedòfils satanistes, anem a dir aquesta que encara és més espectacular. Polèmics exàmens vaginals, ja comencem, el titular, jo ja quan vaig llegir això vaig dir, a partir d'aquí ja m'és igual el que digui, dic, a partir d'aquí aquesta notícia ja sortirà a l'espai, perquè ja està, no sé què passarà, però encara me va sorprendre més, no? Diu, polèmics exàmens vaginals en un aeroport de Qatar per trobar la mare d'un nadó abandonat.
Mare de Déu.
Vale?
Oh.
O sigui, lo que ni dicen, la prueba del pañuelo 2.0.
Sí.
Vale?
Però vols dir que és massa legal, això? Bueno, no...
Des de quan ha fet algo legal, Qatar?
No.
Ricard?
Sí.
Bueno, el cas és que... No t'ho perdis perquè els van dir passen i vean, no? I van anar ficant les dones allí en fila, no? I jo que, clar, hi havia dones de totes les nacionalitats, no? I llavors, surt una dona australiana que ho va denunciar i va dir, diu que es va sentir humiliada perquè l'havien obligat a sotmetre's a un examen ginecològic a l'aeroport de Doha. O sigui, van dir, els hospitals de campanya, doncs, hospitals vaginals.
Vinga,
un
va. Diu-me, ja que fem l'exploració, fem tota la revisió i ja està, ja s'ho diu d'aquí amunt. Amb un volant del metge.
La història és que és tot tan surrealista. El món Ricard cada vegada em sorprèn més. La història és, es troba en un nadó abandonat amb uns lavabos de l'aeroport.
Sí.
Vale? O sigui, algú, una persona força despiadada, l'abandona allí i diu, jo me'n vaig i ja se'l trobarà algú i ja se'l quedarà.
I ja està.
El veuen i diuen, alto, això ha passat fa molt, perquè el crió està aquí i tal... Tanquem l'aeroport i comencem a comprovar totes les vagines de totes les bones que hi ha a l'aeroport per a veure de qui és el que.
Mare de Déu.
Vale?
Mare de Déu. Estava pensant, dic, i si en lloc d'agafar un vol va sortir de l'aeroport i va tornar a marxar?
Correcte, aquesta és una altra.
Doncs ja,
que va
ja
passar amb ell del cap. I llavors es veu que ni més ni menys van explorar 10 avions, o sigui, 10 línies, 10 aerolínies, les van explorar. Totes les bones que hi havia allí van dir, venga, bàquense los pantalones.
Vinga.
I van fer això, no?
Home, de totes maneres, quin fetge també tenir un fill que ja, clar, ja costa, vull dir, ja fa mal i tota la història, i llavors l'has d'abandonar als lavabos d'un aeroport, eh?
Home, Déu-n'hi-do.
Què vols que et digui?
S'ha de tenir valor per fer això, clar. També.
Vinga, l'última.
L'última, aquesta m'ha agradat molt perquè és la definició, això hauria pogut passar a Espanya perfectament, però no ha passat a Espanya, ha passat a Xina.
A veure.
I llavors diu... Mujer llevó a 23 familiares a su cita ciegas para que su pretendiente lo pagara todo. ¿Vale? O sigui, home...
23?
O sigui, és una bona sorpresa, això.
Home, ara, la família és gran, per això.
Tu vas allí, i ho diré malament, i ho diré bastant basto, però tu vas allí amb la intenció de, com diuen a Plat Bruts, de sucar el melindro, i dius,
això.
Jo... me faré el gentleman, pagaré aquí el sopar i la renta i el postre, i el postre serà un examen vaginal.
Claro.
No? Pues,
I la senyoreta apareix amb 23 familiars.
I llavors, clar, la senyoreta aquesta, la Xiao Liu...
Diu, més separadors, no, para 24.
Sí, no, exacte. I llavors diu, es presenten tots, i hi ha una foto allí que es veu un sopar aquí, i llavors es presenten amb els 23... I llavors diu, al final de la velada, amb euros, amb dòlars, són 2.300 dòlars.
Déu-n'hi-do.
Que amb euros, pues, són uns 2.000 dòlars, 2.000 euros.
Déu-n'hi-do, eh?
Bàsicament, el senyor...
Sí, li va sortir car la cosa, bueno...
És el que t'anava a dir, potser li hagués sortit més barat on apagant.
Sí. La veritat és que sí. Bueno, va, que acabem amb un acudit, va, a veure...
Acabem amb un acudit? Vinga, va, diu... A veure, és que és tan dolent... que me fa vergonya i tot. Diu, esto es un señor que entra en una tienda de ropa y diu, buenos días. Diu, quedaría una camiseta de un personaje inspirador. Y el vendedor diu, Gandhi, Diu, no, no, Mediani.
Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Granada se enfrenta desde esta medianoche al cierre de cualquier actividad no esencial. La medida afecta en cualquier momento del día y de la noche. No hay franja horaria y va a impedir la apertura, por ejemplo, de bares, de restaurantes o de gimnasios. Los datos de Granada son malos. Tienen una incidencia de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, peores que los de Aragón, La Rioja o Navarra, donde, por cierto, las medidas impuestas desde hace días están funcionando, están provocando un descenso de los casos. ¿Qué ha ocurrido en Granada? ¿Por qué estos altos índices de coronavirus? En el Gran Cope le acabamos de preguntar a Jorge Fernández Parra, que es presidente del Colegio de Médicos de Granada, y habla de fracaso colectivo.
Sinceramente, esto es un fracaso de la responsabilidad colectiva. Si hubiésemos hecho caso a las recomendaciones que nos han ido dando las autoridades sanitarias y los médicos en estos últimos meses, no hubiésemos llegado a esta situación. Esta situación era necesaria tomar medidas de este tipo.
Destaca el caso de Granada en una comunidad en Andalucía donde desde esta noche se intensifican también las restricciones de forma general. Se suspenden las actividades no esenciales desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. La pandemia sigue descontrolada y en países como Estados Unidos se acercan a los 10 millones de contagios. La lucha contra el coronavirus debe ser la prioridad de Joe Biden, que el 20 de enero será proclamado como nuevo presidente norteamericano. En España, tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado han felicitado al ganador, lo han hecho este fin de semana. Y en COPE nos preguntamos cómo va a afectar a las relaciones con nuestro país y a las cuestiones comerciales, en especial a los aranceles impuestos al vino o al aceite, Juan Andrés Rubert.
Sí, la guerra comercial que ha mantenido Donald Trump con Europa y los fuertes aranceles ha sido uno de los principales caballos de batalla y eso le ha pasado factura a España, sobre todo en las exportaciones de aceite de oliva que se desplomaron un 77%. Se espera que haya más entendimiento a partir de ahora con Joe Biden. Aún así, las relaciones entre Estados Unidos y España son buenas. Nos lo cuenta Daniel Ureña, que es presidente de la Hispanic Council.
La relación entre España y Estados Unidos es una relación muy sólida, una relación muy consolidada desde el punto de vista económico. El intercambio comercial es muy importante, la presencia de compañías de Estados Unidos en nuestro país y al revés.
Otro de los puntos fuertes es el de la cooperación en materia de seguridad y defensa. La llegada de Biden a la Casa Blanca, señala Ureña, se ve con mejores ojos en Moncloa también a nivel ideológico.
La última hora nos lleva a Barcelona. Los servicios de emergencias han localizado a dos personas muertas por inhalar dióxido de carbono. Íñigo Palomar.
Sí, la principal hipótesis con la que trabajan los Mossos de Escuadra es que la muerte se habría producido accidentalmente por la gran cantidad de dióxido de carbono inhalado. La mala combustión de un generador eléctrico ha provocado la muerte de esta pareja sentimental. Él tenía 26 años y ella 18. Ha sido la madre del chico quien ha encontrado esta mañana los cadáveres en el garaje en esta casa de Torrelles de Foix, en el Penedès, Barcelona.
Pendientes de la operación de Ansu Fati, José Luis Corrochano.
El delantero del Barcelona ha ingresado esta mañana en la clínica Quirón, donde el doctor Cugat le va a someter a una artroscopia por la rotura del menisco interno. La duda está en saber si hay que extirpar o suturar ese menisco. Dependiendo de una u otra decisión, el tiempo de recuperación va a oscilar entre un mes y medio o cinco meses en el peor de los casos. Ya ha sido destituido el primer entrenador de la temporada en primera. Óscar García deja de ser entrenador del Celta y ya sabemos quién va a ser su sustituto. COPE Vigo, Antonio Esteve.
A rey muerto, rey puesto. Eduardo Coudet será el nuevo entrenador del Real Club Celta y el sustituto de Óscar García Junyent, a quien el club vigués le comunicaba su cese esta mañana antes de dirigir la sesión preparatoria en las instalaciones de Amadroa. Los malos resultados del Celta han condenado a quien acababa de cumplir un año en el banquillo de Balaídos. Llega Coudet, fue jugador del Celta en el siglo pasado y actualmente era el máximo responsable técnico del Internacional de Porto Alegre brasileño.
Noticia de Deportes COPE Galicia, Eduardo Chacho Coudet va a ser el nuevo entrenador del Celta. El Celta está a un punto del descenso con una sola victoria.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una feliz noticia que afecta a las hijas de Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla.
Pues sí, es que el pasado jueves se celebraba precisamente la festividad de Santa Ángela, una fiesta especialmente significativa en la archidiócesis de Sevilla. Y justo en esa fecha tan señalada para ellas, las Hermanas de la Cruz han sido noticia porque todas las religiosas de la Casa Madre de Sevilla, unas 80, que habían resultado contagiadas por el COVID-19, fueron dadas de alta. Las religiosas han querido agradecer las oraciones de todas las personas que han estado intercediendo por ellas, dejando en muchos casos mensajes y dibujos a las puertas de la casa. Y naturalmente, siguiendo el ejemplo de su Santa Madre, se han puesto manos a la obra en un momento en que tanto se las necesita. Vamos a ampliar esta historia al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía acaba de empezar, te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia ja del migdia de Lleida. Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, dilluns 9 de novembre del 2020, per sobre de 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. En uns minuts estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, amb ell ja saps que els dilluns parlem dels bocins d'història. I a partir de 2:15, a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia, posem sobre la taula resultats de cap de setmana, que n'hi ha menys dels habituals, però n'hi ha. Recorda que totes les competicions pel que fa a l'àmbit català estan aturades, a àmbit nacional sí que juguen, però sempre i quan no hi hagi positius a cap dels equips. Si hi ha positius, aquell partit no juga, com és el cas del partit que havia d'haver enfrontat ahir diumenge al camp d'esports a Lleida davant del Llagostera. Per positius al Llagostera, doncs es ha quedat aplaçat. Però hi ha hagut partits, eh? Hi ha hagut resultats, i d'això en parlarem amb Albert Escuer, Xavi Pérez i Vanessa Ortega a partir de 2:15 a la radiografia. Però ara ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb intervals de núvols mitjans i alts, tot i que no es descarta algun ruixat feble i dispers al Pirineu. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten grans canvis, amb màximes previstes de 19 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 18 a Lleida, capital i a la Seu d'Urgell, i de 17 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant amb predomini de la component oest. Si mirem a la jornada de demà dimarts, esperem un inici de dia amb boires al sud de la província i comptarem amb intervals de nuvolats al cel, que seran més abundants al Pirineu. No es descarten precipitacions febles durant el matí al Pirineu, que es podrien estendre a zones properes. Ja durant la tarda remetran les precipitacions. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran lleugerament, amb unes màximes que seran de 17 graus a Lleida, capital, i a la Seu d'Urgell, de 17 també a Tàrrega, de 16 a Balaguer i de 15 finalment a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisès. Sol hores d'ara a la ciutat de Lleida, fregant ja els 13 graus. Doncs apa, que busquem aquesta actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Estava revisant, perquè això vam començar forts parlant d'aquest tema, però després ja es va veure clarament que era una inundació de xifres, que potser tampoc no valia la pena, però de tant en quant sí que està bé saber quina és la situació al món acadèmic. Ja saps que quan hi ha un positiu en una aula, ja sigui de la mestra o del mestre, o ja sigui d'un company o companya, doncs automàticament es confina aquella aula, tots a fer prova PCR i mínim 10 dies confinats. Si surt negativa, si surt positiva la prova, 10 dies més a partir del positiu de la PCR. Això és com funciona, a grans trets, eh? Perquè després hi ha moltes històries aquí i és difícil. Però com està a hores d'ara el tema? Doncs, per exemple, mira, aquest cap de setmana, el divendres, concretament, la llar d'infants, el petit Estel de Golmés, es va sumar als centres tancats per positius de coronavirus. D'altra banda, hi ha un centenar de grups confinats a Lleida per positius de coronavirus. En concret, a la Vall d'Aran hi ha tres grups confinats, a Viella i Mitjaran. Al Pallars Sobirà hi ha cinc grups confinats, a Sort. A l'Alt Urgell n'hi ha dos, a la Seu d'Urgell. A la Cerdanya n'hi ha quatre, a Bellver de Cerdanya. Al Solsonès hi ha quatre grups confinats, a Solsona. A la Segarra tenim 10 a Guissona i 5 a Cervera. Perdó, a la Segarra n'hi ha 10. A Guissona són 5 i 5 a Cervera. I a l'Urgell hi ha 5. A Tàrrega, 2. A Sant Martí de Riucorb, 1. A Castellserà, 1. A Agramunt, a la Noguera, hi ha 13 grups confinats. A Balaguer, una a Albesa i una a Os de Balaguer. Al Pla d'Urgell hi ha un grup confinat, al Palau d'Anglesola, i 6 a Mollerussa. I al Segrià hi ha 30 grups confinats. A Lleida, un a Rosselló, 2 a Alcarràs, un a Sudanell i un a Aitona. Bé, aquesta és la radiografia a hores d'ara. Després, ja sabeu, al cap de 10 dies, els grups tornen i se'n poden anar afegint d'altres. Però a hores d'ara estem parlant d'un centenar de grups aïllats, de més o menys alumnes, depenent de l'escola o del grup, eh? Però, vaja, no deixa de ser un trastorn. Demà, perquè això és una cosa que ens heu enviat a través del WhatsApp, ja sabeu que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, des del mes de setembre. Ens heu enviat consultes sobre... Val, perfecte, confinen a la classe del meu fill, i el meu fill dona negatiu, però s'ha d'estar 10 dies a casa. Qui el cuide? El puc deixar sol? Quina és la part legal? Què diu de tot això? A partir de quina edat el puc deixar sol? I si passa algo, em poden acusar o no? Doncs mira, demà, al nostre espai d'advocats, amb el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors, a les 12:30, en parlarem d'aquest tema. Perquè jo crec que, vaja, és una cosa que abans no et plantejaves, però avui en dia, tenint en compte que hi ha 100 grups confinats, a hores d'ara, a la demarcació de Lleida, doncs segur que hi ha més d'un menor d'edat sol a casa. Això ens ha passat a tots. Bueno, doncs, la llei què diu d'això? O ho preveu o haurem d'improvisar? Ho preguntarem demà al Josep Lluís Gómez, de Q2 Consultors. Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 22 anys, de nacionalitat colombiana i veí de la capital del Segrià, com a suposat autor d'un delicte de robatori amb violència. Els fets van tenir lloc dijous passat a 9:15 del vespre en un supermercat de la plaça de la Sal, quan el jove hauria accedit a l'establiment i va intentar robar diverses llaunes de menjar. Quan estava a la línia de caixes, les treballadores el van descobrir i li van demanar que deixés els objectes amagats. Aleshores les va empentar i va fugir. La policia el va detenir l'endemà a la plaça Lereta, i el detingut, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar aquest passat dissabte a disposició judicial. Recordem també que ahir diumenge un vehicle va atropellar un infant de 6 anys en una cruïlla de Lleida, concretament a l'avinguda Pius 12, que els bombers de la Generalitat van desplegar tres dotacions i que l'infant va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic menys greu. Fruita amb Justícia Social denuncia que la paeria de Lleida deixa sota la pluja una cinquantena de persones. La plataforma insisteix que la Guàrdia Urbana continua assetjant les persones sense llar als Camps Elisis. I els comerciants de Lleida preveuen una campanya de Nadal amb menys vendes i sense contractacions temporals de personal. El sector demana a la ciutadania que doni suport al comerç local per evitar el tancament de més botigues. I Marea Blanca alerta d'aglomeracions de persones als accessos als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida. La plataforma exigeix solucions a salut i diu que la situació es pot agreujar amb l'arribada de les baixes temperatures, perquè la gent fins ara, doncs, uns quants es queden fora. Si fa fred, evidentment tots cap dins, i just és el que estem intentant evitar, les aglomeracions de persones. A més, a les portes de l'hospital, perquè, escolta, qui va a l'hospital és que alguna cosa té. Mira, encara en una sala de festes, doncs, pot ser que sí o pot ser que no, però, vaja, en un hospital no s'hi va per gust, s'hi fa perquè alguna cosa tens. No tot ha de ser Covid-19, però que no és normal que tinguem aglomeracions a les entrades dels hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida. Ha començat, per cert, avui dilluns el muntatge dels mòduls industrialitzats del nou edifici de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que es destinarà íntegrament, de moment, a la Covid-19. Després, quan tot passi, ja veurem com va tot plegat. Salut, per cert, ha actualitzat el nombre de morts de Covid-19 a la província de Lleida i en suma un total de 410. Són 19 més que el balanç anterior, que es distribueixen d'aquesta manera: 17 al Pla de Lleida i 2 al Pirineu i al Pirineu i Aran. No vol dir que hagin passat les darreres 24 hores, sinó que és una regularització de les persones que fa Salut dels darrers dies, de la darrera setmana. Les xifres hores d'ara al Pla de Lleida ens diuen que l'índex de rebrot és de 642 i que la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,01. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran és de 548, l'índex de rebrot, i la velocitat de reproducció, ull, que aquí sí que han retrocedit, és de 1,14. Al global de Catalunya parlem d'un índex de rebrot de 670 punts i d'una velocitat de reproducció de la malaltia de 0,92, el qual és una bona notícia. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González i parlem dels bocins d'història.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario. Le supone
las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias.
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés, porque hasta el 11 de noviembre ya tienes el Samsung Galaxy A51 5G por solo 299,90 euros.
Con seguro gratuito de 3 meses.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a 2:15, els dilluns, parlem de bocins d'història i, bueno, per la situació que tenim ho fem a través de línia telefònica, però això no ens treu que parlem de coses força interessants cada dilluns amb el Joan Ramon González. Eh? Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Això és el que intentem, que sí. Sigui interessant per la gent i que disfrutin una mica de la història del nostre passat.
El que passa és que, bueno, ho fem a través de línia telefònica, com tot, avui en dia. Però vaja, ja ens agradaria, ja arribarà, però que ens puguem tornar a seure aquí als estudis.
Sí, bueno,
Joan Ramon González, una setmana que ens portarà ja pràcticament a la meitat de mes de novembre, sense voler.
Sí, senyor. Sempre, ja estem, com sempre parlem amb el Ricard, passa el temps volant.
Passa volant,
Sí, sembla que eren els Nadals de l'any passat que estava aquí parlant i mira, ja estem pendents dels que ve. El que passa que serà molt diferent aquestes Nadals. Però,
molt diferent, sí.
Això era l'altre tema.
Sí. Ja està. Molt bé, Joan Ramon, què m'expliques avui? Doncs
pues, a part de la boira i el solet ara magnífic que tenim i aquesta boira habitual que tenim a les tardors i durant l'hivern, doncs que d'aquí a dos dies, avui és nou, d'aquí a dos dies és Sant Martí. I Sant Martí és un sant molt vinculat al cristianisme, sobretot al cristianisme d'època medieval, i que Lleida té una importància especial perquè tenim una parròquia, una església dedicada a ell. Actualment la vella està fora de culte, forma part del Museu de Lleida, és una mena d'extensió del Museu de Lleida, i la parròquia nova, que és una de les primeres parròquies noves que van fer als anys 70, doncs també té el seu interès des del punt de vista arquitectònic. Però bueno, anem a parlar de l'església vella, i d'aquí anem a parlar de la notícia, que és el que ha motivat una mica que se'n recordem. L'església vella, com he dit, és una de les parròquies històriques que tenia la ciutat de Lleida, per això va conquerir per Don Berenguer IV l'any 1149. Es va distribuir el que seria actualment barris per les parròquies històriques. Una seria la parròquia de Santa Maria, que seria on estava al voltant de la seu. Abans de construir la seu, però ja estava previst que allí estaria, i estava, recordem, l'antiga mesquita que es va convertir en catedral in sede provisional, i per tant tot l'àmbit al entorn de la mesquita era la parròquia principal de Lleida, la parròquia de Santa Maria. Després estaven les altres, la de Sant Martí, que estava més a prop, i la de Sant Andreu, també a prop del turó, d'alguna manera. Després estava la de Sant Joan, perdó, la de Sant Llorenç, si anem baixant, Sant Llorenç, Sant Joan, i la de Magdalena. La que més s'ha modificat és la de Magdalena, perquè l'església no queda res. Actualment ha heredat una mica aquella església, el que és l'església del Carme. La de Sant Joan sí que es manté, tot i que ha tingut...
Però, perdona, Joan Ramon, quan dius la de Magdalena no és Santa Maria Magdalena,
Sí. No, A veure, no, l'actual no, exacte. Fas bé en dir-ho, perquè l'església de Santa Maria Magdalena, la Magdalena, la històrica, estava situada al carrer Democràcia, i actualment encara hi ha restes d'ella en una sabateria, la sabateria Pell, a sota de la sabateria Pell hi ha restes d'una de les columnes d'aquesta església, que va ser destruïda en la voladura del Polvorí de l'any 1812, quan els francesos estaven ocupant Lleida. Després, al destruir aquesta església, el convent dels Carmelites va fer una mica aquestes funcions, i després, quan el convent dels Carmelites va desaparèixer com a tal per la desamortització, l'església es va mantenir i es va recuperar com a parròquia en el que és l'església del Carme actual, que és una de les potents actualment de Lleida. I després de la Guerra Civil es va fer fora allà, en el que seria l'expansió de Lleida, la zona extramuros, de el que seria la part clàssica, la nova parròquia de Santa Maria Magdalena, que és la que està situada a prop del Club de les Granotes.
Sí, el carrer Paia Casanovas, a la plaça Santa Maria Magdalena, justament.
Llavors, aquesta és com una, des del punt de vista nominal, és la que hereda el nom de l'antiga parròquia històrica, però des del punt de vista físic, la parròquia històrica quedaria heredada per l'església del Carme. Sant Joan queda més o menys evidentment en el mateix lloc, tot i que després es va repartir per Sant Pere i després es torna més o menys a les que de parròquies. Sant Llorenç és una parròquia que manté a més l'església antiga en plenitud, és probablement la que queda com més exemple d'aquestes antigues parròquies. Sant Andreu ja va desaparèixer en el segle XVIII en la Guerra de Successió, i la nova parròquia que es va fer després, barroca, també va ser destruïda durant la Guerra Civil, i actualment és una parròquia que està tancada. Queden restes, queda l'edifici que es va refer després de la guerra, i per la part del carrer de la Suda, el carrer de Sant Andreu, millor dit, que hi ha al darrere, encara es veu l'absis d'aquesta església. I després queda Sant Martí. Sant Martí és la parròquia interessant des del punt de vista, perquè és l'única construcció fent que ens quede de l'antic Estudi General de Lleida, perquè era la parròquia de l'Estudi General, perquè allò era tot el barri universitari. Per tant, la parròquia de Sant Martí era una parròquia en la qual moltes vegades les reunions importants que feien les universitats les feien a la parròquia de Sant Martí. Si eren molt, molt importants, pujaven a la seu, però si no, les feien a Sant Martí. Per tant, és una església molt vinculada a la història de Lleida. Aquesta parròquia va tenir, com tantes coses de la nostra ciutat, pues, inclús aquesta que va estar tocant a la muralla, perquè recordem que la pròpia muralla encara que de restes, però on està l'orfeo lliurata, que està al costat de l'església, passa de fregar la pròpia església i, per tant, l'església està tocada a la muralla. La guerra dels segadors va destruir part d'aquesta muralla, va afectar moltíssim a l'església i, total, que després d'aquesta guerra, pràcticament l'església va quedar abandonada, es va convertir en magatzem, en presó. Sempre que la història de la presó de Lleida podria estar vinculada amb aquesta parròquia que quan ha estat utilitzada com a presó. I el bisbe Meseguer, aquest bisbe gran per la ciutat de Lleida, que va fer l'obra de Sant Pere, recuperar també l'església com a tal, va recuperar l'església de Sant Martí, va fer unes reformes i per ficar la xula, com dintre de la seva diòcesi, hi havia una església que s'havia caigut en el Tornillo, en l'actual prop de la província de Huesca. Aquesta església del Tornillo tenia una portalada esplèndida de l'escola de Lleida i la va desmuntar pedra a pedra i la va col·locar en aquesta reforma que va fer l'església de Sant Martí. Per tant, l'actual portalada que té l'església de Sant Martí, d'estil romànic, xulo, d'aquestos més discret, però que recorda la Seu Vella, ve d'aquest poble de Huesca, que és el Tornillo.
I suposo que
ho reivindiquen.
Té el tiquet de compra, perquè si no ja saps. Batalla legal durant anys i anys.
Sí, per descomptat. I si vas allà al Tornillo, que ara és un poble que ja poca... Hi ha l'església vella, que és on està, l'església del Castillo, que està solament queda la paret, que és on se veu la impronta on havia estat aquesta portalada, i l'església nova, que és el que actualment tenen en culte, que per això s'havien oblidat de la vella, i que en bona part està a Lleida i es va salvar, com després comentaré, per la segona part de lo que parlarem en el programa.
Escolta, una setmana que no sàpiguis, podríem repassar la vida del bisbe Meseguer, perquè... Sí. És un personatge que se'n parla, perquè clar, quan parlem del tema de l'art sacre, de les obres de Barbastre, d'Aragó, de Lleida i tot això, sempre surt aquest nom, però hauríem de saber qui va ser Lluís Meseguer i què va fer, perquè va fer moltes coses,
Ja agafo la paraula i...
Sense data, És que ara he pensat en això, és que moltes vegades la gent en parlem, però no sabem qui va ser aquest home i què va fer, i segurament, quasi vaig posar-hi la mà al foc, tot el que va fer ho va fer de bona fe. Però després...
De tècnica bona fe i tècnicament molt ben fet,
sí.
I de fet l'Església en el seu moment lo va premiar amb l'episcopat de Llibaix de la zona de Granada, i sembla mentira que 100 anys després hagi tingut de patir el que ha tingut de patir
per això
alguns tractat de lladre, cosa que veritablement és imperdonable.
Jo és que quan entra la política en aquests mons ja saps que passa, però bueno, no per anar sempre al mateix lloc.
Exactament. Bueno, i tornem a Sant Martí. Quan l'església és destruïda durant l'ocupació de la Guerra dels Segadors per part també de l'exèrcit francès, recordo que la Guerra dels Segadors durant els 4 primers anys està a Lleida en mans franceses, després passarà a mans castellanes, per dir-ho així de manera simplista, l'església va quedar afectada, l'església de Sant Martí, i tot el seu contingut va ser expoliat. I un dels continguts que tenia era el frontal de l'altar, és a dir, recordem que abans del Concili Vaticà II la missa es feia d'esquena al poble, havia un retaule a sobre de l'altar, i per decorar la part de baix de l'altar en les esglésies romàniques havia el que es diu un frontal. Aquest frontal era una obra magnífica, extraordinària, d'aquestes característiques de lo que diríem de l'escola de Lleida també, que és una mena com d'un quadre, per entendre's, de fusta que estava recobert en guix i tot policromat, i en el Museu de Lleida tenim alguns magnífics, se poden veure, en total se conserven una 60 en tot Lleida, en tot Catalunya, i en Aragó també alguns, i alguns estan fora d'aquí perquè han marxat expoliats, com va passar amb aquest. Aquest de Sant Martí se'l van portar els francesos i va aparèixer al final a París el 1913. Lo van comprar en una subhasta, lo va comprar un personatge d'aquestos que es dediquen al mercat d'antiguitats i que en aquest sentit, doncs, bueno, com a mínim lo va posar en evidència. I el Roger Free és el personatge que el va comprar i després el va vendre en una altra subhasta l'any següent, el 1914, en Londres, en les galeries Grafton. Allí en Londres el va acabar comprant Henry Walters, un americà, d'aquestes americans que a principis del segle XX tenien il·lusió per crear museus i que recordessin una mica el que és Europa. I allí, en Baltimore, Baltimore és una ciutat que està tocant de l'estat de Maryland, tocant a Washington, va crear el museu que es diu que porta el seu nom, el Museu Walters, i allí van aportar aquesta peça, la qual va estar durant molt de temps com una peça que venia d'Espanya, però no sé, sense concreta. I darrerament, la investigació que han fet dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat precisament molt reeixida, perquè han aconseguit ni més ni menys que demostrar que aquesta obra, magníficament conservada, és precisament a l'església de Sant Martí de Lleida. Mm-hmm. El llibre en el qual expliquen tota aquesta història el van presentar el passat mes d'octubre i, bueno, en principi és una magnífica obra d'investigació en la qual el Jesús Alturo i la Tània Laix demostren tot aquest recorregut que va fer aquesta obra, analitzen l'obra, que és una obra especialment interessant perquè té el mig de l'obra, dintre del que se diu la mandorla, que és com una espècie d'aureola d'ametlla, està Crist assentat en plan tot poderós jutge, i al voltant hi ha quatre escenes de la història de Sant Martí. Una, la típica, la que està allà a la capa per donar-la al pobre, i les altres tres que ja estan relacionades amb quan Sant Martí va deixar l'exèrcit i es va convertir en bisbe, en l'obra de Sant Martí de Tours, que no és molt habitual de trobar aquestes representacions relacionades amb la vida de Sant Martí, per tant, això el fa una obra especialment interessant des del punt de vista de la seva iconografia. L'obra que van fer, la investigació que van fer aquests dos professors, va demostrar, a més a més, que a sota de l'antipendi, que també es diu així, el frontal antipendi, hi ha una inscripció que estava molt borrosa i que ells han pogut llegir, que l'havia fet el mestre Raimundus, el qual demostra que és una mena de, per dir-ho d'alguna manera, de Dalí o Picasso de l'època, perquè era un personatge molt valorat, perquè feia obres, evidentment, amb l'estil del romànic, i que es pot datar aproximadament cap al 1250-1251. Per tant, una obra magnífica, però que, si ara la volem veure, la podem comprar en el llibre que ha editat el Museu de Lleida, amb aquesta presentació que es va fer, no podia ser d'una altra manera, a la pròpia església de Sant Martí, però si el volem veure de veritat, hem d'anar a Baltimore, als Estats Units. I si anem a Baltimore, als Estats Units, ja que ja no està el Trump, pues, suposo que és més fàcil d'anar, encara que tinguem el coronavirus.
Anava a dir, però no estem per viatjar ara, tampoc, eh?
No. Hem de recordar que es pot fer tot un turisme cultural d'obres espanyoles i catalanes i de Lleida per les ciutats de l'est dels Estats Units. Baltimore seria una primera cita, però si anem cap al nord, a Nova York, tenim el Museu Metropolitan de Nova York, hi ha una magnífica Mare de Déu, una talla semblant a la que tenim a l'església de Sant Llorenç, de la Mare de Déu de Saidí, que allí està catalogada simplement com la Mare de Déu de la diòcesi de Lleida, en anglès, i que és una obra gòtica de mitjans del segle XIV, meravellosa. Però, sobretot, el que no se pot perdre, que molta gent el coneix, és el que hi ha al nord de Manhattan, en un parc que es diu el Fort Trajan Park, en el qual el Rockefeller va fer ni més ni menys que comprar tot l'espai aquell per fer un parc. A l'altre costat del riu Hudson també va comprar el que hi havia perquè no poguessin afectar les visions sobre aquest espai i va construir-se un monestir a base de trossos de monestirs europeus. I per això es diu els claustres, perquè hi ha un claustre romànic, un claustre gòtic, hi ha dues esglésies, la romànica i la gòtica, i podem anar veient elements d'aquestos, i allí dintre podem veure, pues, part del claustre del monestir de Cuixart, part dels monestirs francesos, i sobretot, potser des del punt de vista lliretà, el que més es pot emocionar és veure els sepulcres dels contes d'Urgell i les Avellanes.
El que és curiós, això, és que alguna cosa feta aquí a Lleida hagi anat a parar allí, no? I, bueno, clar, no deixa de tenir la seva importància, realment. Sí. Després ja entraríem amb el tema de si les coses haurien de tornar al seu origen o no.
Correcte.
És un tema delicat, perquè hi ha museus... Sí. Sempre em ve el cap el de Londres, amb el tema de tot el tema d'Egipte, però... Bueno, no ho sé,
Jo penso que ara que tenim tecnologies noves, jo crec que els museus han de deixar com estan. La opinió meva és aquesta, perquè també formen part de la història de la humanitat i demostra que en un moment se va perdre el patrimoni i es van salvar els museus i els museus van fer l'esforç de mantenir-lo. Mm-hmm. Aquest dels claustres per si sol és una autèntica illa de pau i de medievalisme europeu al mig, com que diu, bueno, al nord de Manhattan, un contrast brutal. I per tant, crec que s'hauria de dir. I tenim recursos suficients, tant audiovisuals com materials...
Això tens raó, també, eh?
...per fer reproducció. De fet, els contes d'Urgell ara està per part de la Diputació de Lleida la possibilitat de fer una reproducció i tenir-los a Arellanes. i ara podíem tenir tants recursos. Per això dic, a vegades aquell litigi que tenim amb els veïns de la franja és cada vegada més absurd per tot això, no?
Sí.
L'important és que estiguin guardades les peces, poden part d'una història, i que les tinguis tu aquí, les tingui jo allà, la mateixa dona, ja penso al final, evidentment.
Home, i més, mira, amb el cas nostre ja local, per entendre'ns, és que estem parlant de fer 20-30 quilòmetres.
Sí.
50, si vols.
Sí.
Escolta, és el que dius, la qüestió és que la peça estigui, que no estigui marejada, perquè clar, hi ha gent que deia, no, cada dos anys d'aquí cap allà, home, no sé si és això,
anar movent
les històries...
No.
I després, pues, escolta, o partir-les o no, o les deixem totes aquí, o les deixem totes allà, i després recreem amb les noves tecnologies una manera de visitar-les que pot ser força rica. I si no, doncs ens movem un dia i anem a visitar-ho, que tampoc costa tant, al final. Anar a Baltimore és una altra història.
Sí,
però anar aquí
a Nova York, però a Nova York, que potser és de Sàgia, molta gent ha anat a Nova York, a part de veure el que hi ha, val la pena atensar-se, està en una estació de metro al final, i se pot veure això dels costes, i veure això, el sepulcre d'Ermengol VII, Ermengol DC, de l'Albar, un cunyat, i de la Cecília de Foix, a més, dues escultures que van de la Seu Vella, Santa Peronella i Santa Margarida, i també podem veure pintures de Santa Maria Ginestarre, de les Valls d'Àneu, i ni més ni menys que les pintures de Tredors, de l'església de Cantaran, que curiosament estan ficades, perquè clar, allí s'havia de muntar tot artificialment, en una església que se va emportar de Segòvia, l'església de Fuentidueña. Les pintures d'Aran estan decorant l'absis de l'església de Fuentidueña, que no tenen res a veure des del punt de vista estilístic aquella església amb l'altre, però bueno, per un americà tot és europeu i tot queda bé en el calaix.
Sí, sí, sí.
Però encara més, si marxem de Nova York i tirem cap al nord, anem a Boston, i a Boston podem anar a veure el Museu Fine Arts, el Museu de les Belles Arts de Boston, en el qual, a més d'altres meravelles, podem veure ni més ni menys que les pintures de Santa Maria de Mur, les primeres que van arrencar d'una església romànica catalana, i que gràcies a aquesta arrencada, ja ho hem parlat alguna vegada en el programa, es van ràpidament a treure els de Taüll i demés i es van portar a Barcelona. Si no, s'haurien perdut i probablement també haurien d'anar a algun museu dels Estats Units a veure les pintures de Taüll. Gràcies
a que
les de Boston estan allí i molt ben conservades, per descomptat, però hem de fer aquest recorregut. Per
doncs...
tant, aquesta història del patrimoni no l'hem de
ser vista. Bueno, i... saps aquell lloc que teníem pendent de fer una ruta pel Baix Segre, pues,
sí.
També en podem fer una per als Estats Units, amb oients de COPE.
Aquesta que he proposat, recordem, així molt resumidament, encara podríem trobar més, però és bàsicament Baltimore, Nova York...
Jo, Ramon, que et deixo 30 segons, va.
Sí, solament dir que a més l'11 de novembre a Lleida, Sant Martí, és també quan fa 304 anys la ciutat de Lleida, 306 anys, perdó, es va rendir a les tropes de Felip V. I va començar tota la nova història que estem patint. Tancament de la Seu, pèrdua de l'Ajuntament, pèrdua de l'Estudi General. Fa 306 anys,
306
el proper 11 de novembre.
Bueno, pues, mira, ho hem parlat avui als bocins d'història, que sàpiguis, quan arribi l'11, que és passat demà, entre d'altres coses va passar això, fa 306 anys, ni més ni menys. Joan Ramon González, escolta, com sempre...
No, m'he equivocat, que no soc matemàtic, que va ser... 306 anys és quan va caure Barcelona, nosaltres són 7 anys més. Són 314 anys. Ei, perdó, és el 1707.
Ei, 13, 313. Això són 7 anys més, 13.
Ei, ja l'estava de 1714.
Jo et feia 1707. El càlcul.
Veus, el matemàtic de Ricard, que no falla mai. Ja me semblava millor, estava dient 305. Són pocs anys. Són pocs anys, clar, són 313.
Home. Sobre 300, Joan Ramon, ja més igual 306 que 313, però bueno...
Sí, és capicua, a més aquesta, i mira, però...
Veus? Doncs pues 3-3, donem-ho així de manera acurada.
Sí.
Joan Ramon González, com sempre, un plaer, que passis bona setmana i cuida't força. Una abraçada.
El mateix a tots, i tu també, Ricard. Adéu, bon dia.
Vinga, fem una pausa ràpida, de seguida obrim la radiografia.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comienzan las semifinales de Idol Kids.
Wow.
El espectáculo aumenta.
Te has superado.
El talento se desborda.
Has estado maravillosa, ¿no? Lo siguiente.
Las emociones no paran.
Impresionante.
Wow. Idol Kids, primera semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Ucla Germany se adelanta al Black Friday con el Pack Natura. Colchón de látex natural 100% antiácaros, hipoalergénico. Marsomir con motor, mando con radiofrecuencia y plataformas multidireccionales. Antes 2018 euros, ahora 999 euros con un 52% de descuento. Aprovecha los Black Days de Ucla Germany. Consulta a los distribuidores en uclagermany.com.
Ucla Germany, la cama con la que siempre has soñado.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les dues de la tarda, dilluns. Sí, sí, hem començat una nova setmana, dilluns, i tot i que no, potser no tenim tants resultats esportius sobre la taula, doncs sí que n'hi ha. Ja saps que les competicions estrictament catalanes estan aturades, i que les que són d'àmbit nacional, doncs, si hi ha positius, tampoc es juguen. Llavors, hi haurà alguna setmana que tindrem aquí el doble de feina. Però, bueno, ja arribarà això, perquè jo crec que no s'està fent bé la feina o els deures, i després tot serà córrer. Això ja som experts en aquest país, eh? En fi, com sempre, parlem d'esports, a la radiografia, amb la presidenta del Balàfia Volei, amb la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez, soci de Pedra Picada del Lleida Esportiu. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, escolta, les competicions d'àmbit català segueixen aturades, sense data, per cert, o hi ha alguna data de represa, o de moment sense data?
Bueno, hem començat el dilluns sabent que els equips doncs, continuen amb problemes per entrenar perquè es manté el toc de queda, però la resta de restriccions doncs, haurem d'esperar durant la setmana com evoluciona el tema, perquè en principi acaben el divendres dia 13.
Vale. O sigui que si el divendres dia 13 no renoven, hi haurà equips que no podran entrenar, però sí que hauran de competir el cap de setmana. Es podria donar aquest cas?
Es podria donar aquest cas. Home, jo espero que encara que costi molt, que a veure que costi molt, doncs fiquin una mica d'esme i bueno, i diguin alguna cosa, ja.
Ja.
Que no passi com fa 15 dies, que vam estar, si te'n recordes, fins dijous pendents sí. A veure què fer.
Sí, 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 no és així. En fi, bueno, cap de setmana globalment potser no massa bo en quant a resultats.
Horrible, sí. horrible.
Ja ho deia així. El Lleida Esportiu Llagostera, ja sabeu que s'havia de disputar ahir diumenge i que per positius del Llagostera, que ja arrossegava de la jornada anterior, no es va disputar. Aquest partit, Albert, està aplaçat però sense data també, no? No sé com ho estan plantejant, això.
Bueno, és que el Llagostera en té un altre, amb l'Hospitalet, que ja han anunciat que en principi jugarà aquest dimecres. És curiós perquè bueno. Dimecres passat tenien positius i no podien jugar, avui ja estan entrenant i dimecres jugarà. Bueno, diguéssim, això dels protocols me sembla que patina bastant l'embrague. Però no, el partit de Lleida-Llagostera encara no té data, perquè per això perquè primer s'ha de recuperar l'Hospitalet de Llagostera, que en principi han anunciat els dos clubs que han demanat a la federació que sigui dimecres.
Ah, o sigui, han demanat que sigui aquest dimecres, passat demà?
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
O sigui, avui dilluns no hi ha confirmació, però està demanat perquè juguin passat demà. En fi, això és el que... Avui llegia una anàlisi de la Lliga Femenina, em sembla que es diu Iberdrola, de futbol,
sí.
I parlaven sí. De que es pot donar el cas, cap a la meitat o tres quartes parts ja del campionat, que hi hagi algun equip que li fa... Bueno, que pel que sigui, hagi coincidit que entre positius seus o positius dels rivals acumuli molts partits que ha de jugar encara i que d'altres ja hagin acabat la temporada i que per això parlaven d'adulteració. O sigui, que hi hagi equips que diuen, bueno, escolta, mira, em falten, jo què sé, el cas extrem, 10 partits, però estic a 25 punts de ser campió. Doncs ja sé els que necessito. I que això d'una manera o altra no deixa de ser massa normal. Això és la realitat d'aquest 2020-21, no?
No és gens normal i és una adulteració total i absoluta de la competició, perquè en parla moltes vegades, no? Els estats d'ànim i els estats físics, doncs són uns al setembre, uns altres a l'octubre, uns altres al novembre, uns altres al desembre. És un desgavell, és el que venim parlant des de fa setmanes. Aquest Clar. Escenari, home, de 10 partits suspesos, potser no, però sí que pot ser que en tinguis 4 o 5 i que d'aquests 4 o 5, doncs alguns siguin amb algun rival directe clar, o amb algun clar, rival clar, que clar, no jugui absolutament res.
Clar,
la qual cosa...
Clar, però fixa't això, Albert, perdona, que tu pots enfrontar-te amb un equip al febrer, que al febrer doncs encara ho té tot per decidir, però que a l'aplaçar-se, quan te torni a tocar a jugar, per exemple, a l'abril, és un equip que ja ha descendit matemàticament. Canvia totalment la naturalesa del partit, però totalment.
Clar, evidentment, o el del Lleida amb el Llagostera mateix, doncs, bueno, doncs, clar, el Lleida, que comença a dar la pretemporada, que evidentment això hi ha responsabilitat del club, que la primera descanse, que jugue dos, ara que ja tornes a agafar el ritme de competició, t'atures. Ves a saber si la setmana que ve l'Espanyol pot jugar o no pot jugar.
Sí, sí.
Bueno, bon. A veure, això és el que hem parlat moltes vegades, al final aquí s'ha tirat pel camí del mig, no? O sigui, què voleu? Jugar? Doncs vinga, jugueu i tranquils que ja pararem. I al final és el que ha passat.
Vull dir, bueno, però jo crec que...
A jugar i anem fent.
Jo crec que el que es podria fer és que si comences la temporada, a la primera volta has d'acabar tots els partits. Vull dir, a veure, seria una manera de...
Això com a mínim,
de no alterant, clar, la competició, de dir, no, perdona, acabem la primera volta i ha de jugar tothom amb tothom. O sigui, que no pot ser que me queden tres partits de la primera volta, dos de la segona, no, això no.
Això com a mínim. Sí. Bueno, escolta...
El que s'ha de fer, que jo entenc que és complicat, però el que s'ha de fer és ficar esme i jugar quan es pugui jugar. Sí. Si no té sentit que al juny no se podia jugar i ara sí que podem jugar, però resulta que ara que podem jugar hi ha setmanes que no juguem perquè els equips no poden jugar. Va, és allò de la part de contratante, de la primera part de contratante de tomar tots els hermanos Marc, no?
Sí.
És un desgavell,
és
que
això,
jo entenc
sí.
que hi ha molta gent que depèn d'això, però escolta, no hi ha gent de l'hostaleria, hi ha gent de 50.000 sectors doncs,
sí,
que
sí.
també estan aturats.
Sí, el
govern els obligui a aturar. Doncs, bueno, doncs fem el mateix amb l'esport, perquè si no, és que això és un desgavell total i absolut.
Vanessa Ortega, vosaltres sí que heu jugat aquest cap de setmana.
Sí, però bueno, estic una mica amb l'opinió dels companys. És que és una competició que no té cap sentit que juguem. O sigui, és que la competició està adulterada completament. És a dir, nosaltres dissabte vam haver de viatjar per jugar a Olot. Olot tenia 3 positius, amb moltíssimes baixes... Però bueno, divendres van presentar els PCRs negatius, tot i així els 3 positius no van jugar. Nosaltres ens vam desplaçar a Olot també amb moltes baixes, no per coronavirus, per altres històries, i vam acabar de jugar a les 9 de la nit, els jugadors arribaven a les 12 de la nit de dissabte, hi ha partits que no s'estan jugant, en camp porta 4 jornades endarrerides, la Federació Espanyola ens obliga a jugar tots els partits abans del 20 de gener, abans que acabi la primera volta.
Ja us veig jugant per Nadal.
Clar, però és que el problema, ja a part de competir, és que el problema, en el nostre cas, i suposo que en altres, és que amb el toc de queda l'entrenador no pot comptar mai amb
clar,
tots els jugadors.
Clar.
Llavors és com a entrenem per entrenar perquè hem de jugar el dissabte i ja està. Vull dir que no té cap sentit ni competitiu ni res. A part de la responsabilitat que sempre tenim tots els presidents dels clubs, que és carregar amb tota aquesta responsabilitat de que els nois estiguin viatjant, que estiguin jugant, no amb totes les mesures garantides, perquè no, perquè en el nostre esport no s'estan fent les coses com haurien de fer-se, i com sempre tota la responsabilitat és dels clubs i dels presidents dels clubs, i clar, al final això carrega molt, perquè a mi la veritat, m'encanta que jugui el meu equip i tal, però jo estic patint perquè estan viatjant, estan jugant amb unes condicions que no són bones ni esportivament parlant, perquè el que ens està passant és que com molts jugadors no estan entrenant el que haurien d'entrenar, s'estan lesionant.
Clar, aquesta és
l'altra. I llavors estem viatjant amb baixes, bueno, és que...
Dissabte vinent teniu un partit interessant, el Juanjo Garra, teòricament està marcat a les 4 de la tarda, el Balàfia Volley, Barça Volley, evidentment a porta tancada, entenc, no, encara?
Sí, sí, seran a porta tancada, però torno a dir el mateix, juguem a porta tancada perquè hem de jugar i tal, però és que no té cap sentit que no vingui la nostra gent a veure'ns, que és que tot el tema de patrocinadors, és que tot això ens estem trobant els clubs, i torno a dir el mateix, la supervivència dels clubs està en joc, ja no és,
sí.
Diu l'Albert, tots els sectors, evidentment, que ara estem parlant d'esports, però me solidaritzo amb tothom, vull dir, al final és que estem patint perquè no podem ni entrenar. O sigui, entrenar, què vol dir? Els nens i les nenes estaven molt més segurs als pavellons que no quan surten de l'escola, que estan a tots els carrers de la ciutat. Hem demostrat que no tenim cap positiu als pavellons, que estem seguint els protocols fil per randa. Doncs almenys deixeu-nos que els nens i les nenes entrenin i que els pares tinguin un motiu per poder pagar una quota amb la que sobrevivim els clubs. És que ara no estem cobrant, fent res.
Aquest és el problema. Parlant de quotes, Xavi Pérez, si el Lleida Esportiu els dos propers partits a casa tampoc els pot jugar, o sigui, els ha de jugar a porta tancada, no sé si ja et planteges un soci com tu, de tota la vida, dir, bueno, escolta, potser aquest any no sé si pago o no pago al final, perquè clar, pagaries un carnet per 7-8 partits ja només.
Evidentment, te l'has de pensar molt bé, perquè s'hauria de saber quan podrà començar d'entrar gent a l'estadi, perquè si ara passen dos partits o tres o quatre i no es pot entrar, doncs que veurem tres partits, quatre més. No, és que no veurem res
més. És que jo el novembre i el desembre no el veig, amb el camp d'esports obert.
Jo crec que tampoc, personalment, no? M'agradaria que sí, que estigués obert, però crec que no. Bueno, és un plantejament que s'ha de veure, i s'ha de veure pues, la butxaca de tothom, a veure com està, i si fem un cop de mà o no fem un cop de mà, perquè tot això després vindran els partits de Copa, si n'hi ha o no,
sí,
de la Copa del Rei. I llavors què passarà? I si toca un dia un de bo?
Sí.
Què passa?
Crec que hi ha un problema que és estructural, i és que les federacions s'han convertit en empreses, i com a tals són negocis. Perquè aquí quina és la solució? I la solució és que els clubs diguin prou. Però clar, què passa? Si els clubs diuen prou, els sicars consagren una multa de caldeu, i a més perden la categoria i tota la feina que porten fent durant anys són enorris. A l'associació de Tagamó, per exemple, hi ha hagut una jugadora, la Irina Pop, que ha dit, noi, jo no jugo per responsabilitat, jo tinc un crió de 2 anys i un de 6, i anar a entrenar implica traïdeja amb els meus sogres. Els meus sogres són persones de risc, per edat i perquè per salut no estan bé. Llavors jo no puc ficar en perill la seva vida per anar a entrenar per una cosa que, igual que el Rodi Balàfia i el 90% dels esports d'aquest país, no són professionals. Però clar, això s'ho pot permetre una jugadora amb un equip. Si tots fessin el mateix, doncs, bueno, ja estaríem parlant en els altres terminis. Però què passaria aleshores? Doncs que les federacions, que han demostrat una empatia zero amb els clubs, doncs, venga a pagar multes. Mira el que està passant a la Federació Catalana, o sigui, els clubs de tercera i quarta catalana de Lleida que van dir no, i això ja ho van dir, llavors nosaltres no competim, doncs es menjaran una multa. I per la categoria, evidentment.
Déu-n'hi-do.
O sigui, per primera catalana, per exemple, per ganes, no jugaria ningú.
De totes maneres...
Jo és que no, perquè és un perill, però clar, és que te'n vas a quarta.
Però Albert, tu saps...
La feina d'aquests 2 anys, la part, ja para una multa econòmica.
Albert, tu saps com jo, tots han pagat les fitxes a la federació, per això?
Però és el que t'estic dient, que és un negoci...
Hem pagat tots ja,
Clar, això és el que veiem.
Ens van fer pagar corrents i de pressa al setembre, però en plan urgent. No, corre, que no saps... Pues venga, va, paguem tots. I ara, aquí estem.
Una família d'un esportista de base d'un equip infantil, per exemple, de futbol, entre quota del club, mutualitat, fitxa i tal, ja ha pagat 300 euros.
Sí, i tant.
Total, per haver entrenat uns 15 o 20 dies, que són els dies que s'ha pogut entrenar aquesta temporada.
Si arriben.
No, pues això és un desgavell. I després, el senyor Soteras, que té els seus collons en perdó, de dir que, clar, és que si parem, la Federació Catalana està en perill. un cantant per això.
Això és el que els vaig dir jo l'altre dia al delegat.
Mou massa diners, la Federació Catalana de Futbol.
Pues, clar, no, pues, està en perill, però el president 100.000 euros a l'any. Va, vull dir, a veure...
Fa mal, això, aquesta xifra no la tenia controlada, ja fa mal, eh? De totes maneres, el futbol sense públic, jo què voleu que us digui? Mira, aquest cap de setmana he vist un dels partits clàssics ara a la Premier, el Manchester City-Liverpool, per les trajectòries dels darrers anys, dels dos equips, i jugaven a Manchester. Prèviament van ficar 5 minuts de reportatges de les darreres vegades que havien, dels darrers partits, i escolta, és que és una diferència abismal en públic que sense, eh? I mira que el partit va ser maco, però sense públic és molt diferent, és molt diferent. Tu ara imagina't que a partir del...
Però tu m'estàs parlant, Ricard, però és que tu ja em parles de la Premier.
Sí, Premier, evidentment.
A la fi són uns drets televisius, és un negoci i tal, però ja m'explicaràs tu el balafia volem mateix.
Clar, parlem de l'abast.
Què fa jugant sense públic? Clar. O sigui, el Tàrrega, què fa jugant sense públic?
És que no té cap mena de sentit.
El balafia, del Tàrrega, de tots aquests clubs, és, pues no, i pues que hi vagin els 4, 5, 50, 500 o 5.000 i van,
vulguin,
i ja està,
sí.
És que no té més.
Però jo...
Sí, que el Tàrrega el facin jugar a porta tancada, per exemple, el Tàrrega, el Balaguer, l'Atlètic Lleida, el Terràs, a aquest nivell, no? O el Rodi Balàfia, o l'Associació Lleidatana, és que no té cap sentit. Vull dir, perquè estem en el de sempre, fiquem tot l'esport al mateix sac, i no es pot ficar tot l'esport al mateix sac.
Clar.
Perquè veure un partit de la Premier a la porta tancada, doncs sí, et cau l'ànima a terra, però al final són jugadors...
Que sí, no tenen problema ells.
Drets de televisió, etc. Però l'essència de l'esport, que és el que deien els clubs de segona catalana quan es van plantar amb aquesta nota que van arribar a la Federació Catalana, nosaltres juguem per la gent del poble. I la gent del poble no pot venir a veure el seu equip.
Però vosaltres, veuríeu bé, per exemple, el Juanjo Garra ficar amb un 50% de l'aforament o un 30%, m'és igual, la gent separada de 2 metres, amb totes les normes de seguretat? Això ho signeu?
Sí, jo això ho he fet, ja ho vaig fer, amb, fins i tot vam posar una app per reservar entrades. I no és aquest el tema. Per mi el tema de fons és el que diu l'Albert. O sigui, els esports amateurs o minoritaris o de base juguem pels nostres, per la nostra gent.
Per això t'ho dic, seguint totes aquestes normes es podria fer?
El seguiment que pot tenir un streaming, d'acord, se connecta molta gent, però la vidilla d'un club és estar al pavelló, de disfrutar de l'esport. I una altra cosa, és el que ha dit l'Albert molt bé, i em sembla que el Xavi també. Les federacions no ens estan ajudant. O sigui, nosaltres continuem pagant arbitratges malgrat no juguem, perquè es paga, en el nostre cas es paga una tarifa plana cada mes i seguim pagant. I l'any passat vam acabar el mes de març i no se'ns ha tornat ni un euro. La sort que tenim nosaltres o les famílies que estan jugant a vòlei és que nosaltres cobrem mensualment, que no ho fem com el futbol. Llavors, parem competició, parem quotes, però enteneu que nosaltres hem de continuar...
Però vosaltres sí que pagueu.
Hem establert una quota ara mateix de manteniment, perquè, clar...
No, Vanessa, però dic, vosaltres sí que pagueu a la federació, vosaltres pareu els vostres socis, però vosaltres heu de seguir pagant.
Claro, perquè les fitxes federatives, les mútues, els arbitratges, després els desplaçaments dels nois, tot això s'ha de continuar pagant, i l'estructura una mica petita administrativa s'ha de continuar pagant. És que, clar, llavors dius, bueno, la federació et diu, aturem pagaments, d'acord, aturem pagaments, però és que, clar, si no hem de competir, no hem d'entrenar i hem de continuar pagant, doncs...
No té cap mena de sentit.
I
amb això
dels aforaments... És
molt lliure les federacions, home.
I després amb això dels aforaments hi ha un problema, que és el gran problema d'aquesta pandèmia, que és de responsabilitat. Perquè la senyora Vanessa Ortega pot ficar uns protocols, ho pot fer tot de conya i que se mantinguin, però se'n pot anar a la pista de bolot per dir alguna cosa i trobar-se que aquests protocols no existeixen.
Clar.
En aquests dies hem vist partits per streaming, en
camps
on respectaven les distàncies i en camps on el regidor d'esports està sentat al costat del president.
És que clar, és que hem de donar exemple, ja ho veus tu.
Si tothom ho respectes escrupulosament, sí, evidentment és una solució. Sí. Però qui garanteix que tothom ho respectes escrupulosament? I tu ja saps que les mesures, a mesura que passen els dies, es van relaxar.
Sí, la gent som així.
Amb un total...
Albert, que ens queda un minut i escaig. Fes-me un resum ràpid. L'AM femení va perdre 1-3 davant de l'Espanyol, això ho sé. Què més, en bàsquet?
acabarem ràpid. Només, aquest cap de setmana només ha guanyat el Lleida llista blava.
Ah, vale. Sí, o sigui, tots els demés res, eh?
Ha perdut el Cadí, ha perdut el Força Lleida, ha perdut el Pardinyes, ha perdut el Vilassana, ha perdut el Picat, ha perdut el Rodi Balafi, ha perdut l'AM i Àlex Márquez va caure.
I ha perdut el Madrid.
És veritat. I el Madrid va perdre. De totes maneres, Xavi, he vist mira, el segon penal potser és el que tinc més dubtes.
Els tres són penals.
Però el del Sergio Ramos i l'altre, és que clar, diu, és que són tres penals i ja, però que si ho són, s'hauran de pitar, no?
No són excuses, home, no són excuses.
Bueno, és igual, l'Ansu Fati l'operen avui.
El que passa és que això és la falta de costum. Portàvem l'any que no li pitaven un penal en contra, doncs clar, que ni si tindrem un partit, i dius, hòstia, però si són penals, són penals, noi. Pobre Gil Manzano, eh? Haurem de seguir a veure quants partits més pita que torni.
Sí, bueno, sí. Ara, és que ara comença l'hivern, eh? Podria ser que la nevera estigui...
A la nevera. Vanessa Ortega i Xavi Pérez i Albert Escuer. Escolta, com sempre, un plaer. Parlem de l'actualitat esportiva tots els dilluns i hem de posar una mica de sentit de l'humor, si no malament aniríem. Gràcies, que tingueu bona setmana.
Adéu.
Adéu.
Vinga, va, que estem a les dues ja, eh? Bueno, és que, mira, de resultats no ha anat bé i la situació és la que és, que hi farem. Anem parlant cada dilluns, només faltaria aquí a Copa Lleida. Escolta, sóc el Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon dilluns. Salut. Adéu.